Molt bon dia, Sabadell. Una de les demandes que es fa sovint a les universitats és que estiguin més vinculades al món empresarial i al carrer. Es demana que les carreres s'ajustin a les necessitats reals del món empresarial i de la demanda d'ocupació, per tal que els universitaris tinguin fàcil l'entrada al món laboral en acabar les formacions. Les universitats i les empreses asseguren que estan en contacte amb fòrums i trobades, però ara la Universitat Autònoma de Barcelona fa un pas més enllà i posa en marxa una menció dual del grau d'Empresa i Tecnologia que combina les classes teòriques amb l'activitat professional perquè entre un 20 i un 40% dels crèdits es cursen directament a les empreses. Amb aquest model es vol superar l'actual sistema de pràctiques en un grau que és pioner a l'estat espanyol i que a més es podrà cursar, atenció, directament des de Sabadell, des del campus de la UAB ubicat al carrer Emprius, a Sabadell. Una aposta més pel que fa a l'autònoma per la ciutat de Sabadell, que arriba en ple procés de construcció de l'edifici de la unitat docent d'infermeria, que s'ha d'ubicar a l'Art Tèxtil, un emplaçament que podria acabar acollint també els estudis de medicina que actualment es cursen dins del centre sanitari. Per abordar aquest repte i d'altres que té la Universitat Autònoma, conversarem d'aquí uns minuts al Cafè de la Ràdio amb el Javier Lafuente, amb el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Passa un minut i mig del punt de les 9, aixequem la persiana del Cafè de la Ràdio, ho fem amb la Rocío García, el control tècnic i el suport de la redacció d'informatius i d'esports de Ràdio Sabadell.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz. El tema del dia.
Ens porta a parlar sobre la pobresa al Cafè de la Ràdio perquè la ciutat és entre les grans ciutats amb més desigualtat interna per davant de Terrassa, però sense arribar al nivell de Barcelona. Ho posen de manifest les dades que s'explicaran aquesta tarda a les 7 a la Fundació Bosch i Cardellac, que assenyalen que al barri de Can Puigdener, per exemple, hi ha un índex socioeconòmic territorial situat al 62%, just la meitat del que hi ha al centre de Sabadell, que es troba en un 122. Descobrirem què volen dir aquests números, què volen dir aquestes dades, quines implicacions tenen i com es formulen. En parlarem de tot plegat a partir de 9:45 amb un dels ponents d'aquesta xerrada a la Fundació Bosch i Cardellac aquesta tarda amb l'Eduard Jiménez.
El calendari.
On apuntar-vos que el 25 de febrer se celebrarà a Sabadell una nova edició de la cursa Corro contra el Càncer. La cita s'avança enguany un mes i passa de finals del mes de març a finals del mes de febrer, tot plegat amb un objectiu doble. D'una banda, recollir diners per la investigació envers la malaltia i de l'altra, millorar les xifres d'altres anys. Per això es vol arribar als 2.000 inscrits i als 15.000 euros recollits.
Tota l'actualitat del dia al Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
És dimarts 6 de febrer i aquests són els titulars del dia. El pla pilot que la TUS està fent amb els busos d'hidrogen. Transports Urbans de Sabadell provarà durant 15 dies un comboi d'aquestes característiques que funciona amb emissions zero. L'alcaldessa Marta Ferrés destaca la importància d'aquesta tecnologia per fer front a l'emergència climàtica.
De fet, els grans experts diuen que l'hidrogen serà el gran canvi doncs, en el que és tot el tema de transport, per tant, tant en transport individual com en transport col·lectiu, i per tant, que serà doncs, la gran tecnologia que es farà servir precisament per no contaminar. És a dir, un dels grans avantatges que té l'hidrogen és que no llença partícules de CO2 a l'ambient i, per tant, doncs, que permet doncs, que no ens contamini. No?
Les proves es faran sense passatgers i en diferents trams de les línies urbanes amb l'objectiu de poder recollir dades sobre aquesta tecnologia. Els equipaments esportius municipals no pateixen per les restriccions derivades de la fase d'emergència de la sequera. Els establiments han posat en marxa diferents mecanismes i accions per poder estalviar aigua i mantenir tots els serveis. Un veí de Terrassa es troba en recerca i captura per haver cremat viva la seva parella davant dels seus fills menors. Els fets van tenir lloc a l'any 2017 al país d'origen de la dona, d'on l'home va aconseguir fugir. Ara la Policia Nacional li ha seguit la pista d'una investigació per detectar persones en procés de radicalització per jihadisme. I en el temps pels esports us explicarem que el Sabadell ha fet una proposta de renovació a David Estals i a Sander Ballero. Ho ha explicat en una entrevista a l'Hotel Suís el director esportiu del Centre d'Esports, Carlos Rosende. Rosende també ha destacat el suport del club per poder redibuixar la plantilla amb un total de 13 moviments durant el mercat d'hivern. Pràcticament 5 minuts per damunt del punt de les 9 del matí. Temps per fixar-nos a aquesta hora en la previsió meteorològica. Pendents d'aquesta setmana en què podria arribar un canvi de temps de cara a finals de setmana. Ens ho explica el Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
Bon dia. Un dimarts en el qual els núvols han de ser molt més presents i més els protagonistes. Però de pluja gairebé cap ni una. Només la saó que va deixant la boira, que no marxarà de les comarques de Ponent i que de fet deixen un ambient força més humit i també més fred en aquella banda del sud de Lleida. Algun núvol baix anirà passejant per la Costa Brava, no gaire important, i aquests núvols que faran que la temperatura retalli posicions. Aquesta tarda serà un palet més fresqueta que la d'ahir, però d'abrigar-nos ens haurem d'abrigar més aviat poc. Ho seguirem a la xarxa.
I com tenim el transport públic aquest dimarts 6 de febrer, ens ho explica l'Àlex Cubells des del Transmet. Àlex, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui dimarts destaquem que des de diumenge, dia 4, ja està restablert el servei ferroviari a la línia R3 de Rodalies entre Parets del Vallès i el Figaró, després, recordem, d'uns mesos tallat per obres. Tot i haver-se recuperat els horaris habituals, sí que puntualment poden haver-hi demores i reajustos al servei. També destaquem una afectació de menor impacte, i és que el telefèric de Montjuïc tanca fins al diumenge 25 de febrer per tasques de manteniment, i per tant l'alternativa d'accés en transport públic a Montjuïc que s'ofereix és la línia 150 de bus, també de TMB. Pel que fa a la resta de la xarxa, podem parlar de normalitat, així que de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
I com tenim les carreteres en un dia aquest de dimarts molt pendent d'aquestes protestes de la pagesia que estan complicant la circulació en diferents punts arreu de Catalunya? Ens ho explica l'Àlex Huguet des del RAC. Àlex, bon dia.
Molt bon dia. Doncs moltes mobilitzacions ja a la xarxa viària catalana per aquestes protestes. Diverses marxes lentes estan actives ara a l'A2 entre Bell-lloc d'Urgell i Lleida o des de primera hora entre Golmés a Tàrrega. Pel que fa això a la demarcació de Lleida per la zona de Girona, destaquem sobretot dos talls de vies, un a la carretera de Verges i l'altre a la C-252 a Torroella de Fluvià. I pel que fa a la demarcació de Tarragona, hi ha marxes lentes a la C-12 a Móra la Nova cap a Tortosa o també a l'N-420 al tram de Gandesa. Finalment, a Barcelona destaca l'N-340 a Vilafranca i també a la C-55 al Callús. Tot plegat, quan a les vies habituals s'hi han acumulat també moltes incidències aquest matí, per tant, ha complicat encara més la situació en general. Amb l'avaria a l'AP-7 a Sant Cugat cap al nord, sembla que seria un camió avariat, i accidents en trams complicats com a la C-32 de Sant Pere de Ribes cap a Barcelona, la B-23 a Molins i el Papiol a l'enllaç amb l'AP-7 en sentit sud, o a la ronda de dalt, encara en part de la via tallada al tram de Sarrià en sentit Llobregat, i més de 8 quilòmetres de congestió. És tot des del RAC. Bon dia.
Més tranquil·la, segurament, la circulació dins de la ciutat de Sabadell. Per saber-ho, anem a la policia municipal, on tenim a l'Anna Vila Expósito. Anna Vila, bon dia.
Bon dia. Avui dimarts 6 de febrer, com és habitual a aquesta hora, el trànsit urbà de Sabadell presenta diverses afectacions sense incidències importants. A hores d'ara es podrien experimentar retencions puntuals a la Gran Via, especialment al carrer de Brujas i carrer de Vidal, en ambdós sentits del trànsit, a l'accés a la C-58 en direcció Barcelona i a la Rambla d'Ibèria i Ronda Ponent, en la seva confluència amb la Nacional 150, en els dos sentits de la circulació. Per finalitzar, volem fer-vos saber que s'han reportat diversos talls puntuals a carrers importants de la ciutat. Entre les afectacions més destacades, cal esmentar restriccions de circulació al carrer Pare Sallarès, al carrer de l'Assi, al carrer Sant Oleguer i, finalment, a la Ronda d'Orient. Això és tot des de Policia Municipal. Que tingueu bona jornada.
Gràcies. Fins demà, Anna Vila. Adeu.
Fins demà.
8 minuts per damunt del punt de les 9 del matí. Comencem al campus de l'Autònoma de Sabadell. A Covadonga acollirà a partir del curs que ve la menció dual del grau en Empresa i Tecnologia, combinant les classes teòriques amb l'activitat professional retribuïda a les empreses. Són els primers estudis d'aquestes característiques que es fan a l'Autònoma, la formació a l'Autònoma i a l'Estat. La formació implica que entre un 20 i un 40% dels crèdits es fan directament a les empreses, organitzacions socials, sindicats o d'altres tipus d'organitzacions. En parlem a aquesta hora amb el rector de l'Autònoma, amb el Javier Lafuente. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
Rector, quin és l'objectiu d'aquests estudis?
De la menció dual?
Sí.
No, perquè els estudis continuen tenint el mateix objectiu, és la formació dels estudiants perquè tinguin aplicabilitat, però en aquest cas la menció dual el que dona és una pràctica prèvia a la sortida laboral. Permet que durant l'últim curs o durant un període important de la seva formació, dels 4 anys, un 25% del temps, estiguin treballant i fent, aplicant les coses que han après. D'aquesta manera, quan finalitzen els seus estudis, a més de tenir tots els coneixements teòrics que tenien que tenir, tenen una formació pràctica important.
Clar, entenc que perquè aquests estudis siguin una realitat hi ha d'haver una connexió molt directa entre la gestió acadèmica i la gestió de les empreses, no? Per sí. poder fer aquest vincle també de l'aprenentatge.
Correcte. En principi és molt important la tutorització que tenim. Comencem, seria molt important anar-lo incrementant. Tenim intenció d'arrencar alguna altra menció dual i incrementar aquesta encara més. I sempre s'ha de coordinar entre el que serien els tutors acadèmics i els tutors a les empreses.
Posar en marxa una altra menció dual vol dir que aquest model podria aplicar-se a diferents estudis dels que hi ha a l'Autònoma, o dit d'una altra manera,
total.
Rector, no sé si ho veuen també com una mica prova pilota, a veure si funciona.
No és una aprovació, no és una aprovativa. És, nosaltres ja sabem que funciona, hem tingut altres coses que no són mencions, sinó que eren programes en dual, llavors hem vist que això funciona molt bé durant més de 30 anys, i ara el que fem és passar-lo a fer dintre d'una menció, dintre d'uns estudis on lo regularitzem. La meva intenció i la intenció de la universitat és incrementar això, perquè això permet encara més la connexió entre l'estudiantat i el món de l'empresa, el món laboral i també el del tercer sector. Quan parlem de treballs i segons el tipus d'estudis, en aquest cas la part d'empresa i tecnologia és dirigida a qualsevol tipus d'empresa.
I això ara són les empreses les que s'han de postular, per dir d'alguna manera, per acollir estudiants d'aquesta menció, o com funciona?
En principi tenim ja, nosaltres abans d'ofertar-lo ja tenim garantit les empreses necessàries per poder fer aquesta menció. Tenim 12 estudiants, això significa que tenim ja un grup d'empreses, com Accenture o UB Solutions, Votum, altres, on tenim garantit poder fer les 12 places que tenim per la menció que començarà aquest curs. En el futur, si disposem de més empreses i més, encara incrementarem més el nombre de places. O sigui, la nostra intenció és connectar encara més, ho he dit abans, els estudiants amb el món, amb la societat, perquè al final aquesta és la nostra principal funció com a universitat, és fer la transferència del coneixement o de les capacitats que tenen els estudiants, incrementar-les i col·locar-les al servei de la societat.
Rector, estem parlant molt de menció, però potser hi ha qui es perd una mica, no? Quan parlem d'una menció, exactament a què ens referim? Quin tipus d'estudiants hi poden accedir?
És un recorregut, o sigui, els estudiants, en aquest cas, de Sabadell, dels estudis d'empresa i tecnologia, quan tu vas fent, tens una part que és obligatòria, que és el cost de la titulació, i quan arribes a una part del curs de la titulació, pots triar diferents mencions, que pot ser, com jo diria, perquè els entengui el públic, els oïdors, serien com especialitzacions. I llavors el que fem és donar una especialització, una menció, amb una visió molt més aplicada, perquè podríem fer una més en temes ambientals, per dir-lo, no existeix, t'ho estic dient com un exemple, de manera que els estudiants que acabessin, tots tenen la formació bàsica necessària d'empresa i tecnologia, però uns tenen una especialització en medi ambient, uns altres, per exemple, en tecnologia d'ordinadors, i un altre és una visió molt més aplicada al món de l'empresa. I aquesta seria la menció dual, que implica que han estat treballant d'una forma simultània mentre estaven estudiant. Té aquesta diferència, en aquest cas, és que els estudiants, a més, cobren, tenen un sou en el moment en què estan fent les pràctiques aquestes. Insisteixo, perquè en aquest cas tenim 4 mencions en el títol de Sabadell.
Uh-huh. Per tant, és un recorregut més, no?, per com completar aquesta formació, no?
Totalment d'acord.
Uh-huh. Hi ha d'altres novetats també a l'Autònoma aquest curs. Veig un grau en bioinformàtica i un grau en antropologia social i cultural.
Sí.
Per què aquests estudis?
No, nosaltres, en principi, alguns són que els incorporem dintre de la nostra oferta. No fem tants com voldríem perquè tenim restriccions econòmiques, però el que té que fer una universitat pública és adaptar-se a les necessitats del mercat. De manera que hi ha estudis que ara fa 30 anys eren molt necessaris, però en aquest moment no ho són, i llavors hi ha altres coses que van sortint, per exemple, el cas de la bioinformàtica, no? Si tu fa 30 anys parles de bioinformàtica, dirien, bueno, per què és això? No tindrien clar. Ara veiem que tenim una sortida laboral molt important, que hi ha necessitats de formació, i llavors el que fem és adaptar la nostra oferta formativa a la necessitat de la societat.
Uh-huh. Antropologia social i cultural substitueix els estudis habituals d'antropologia o com
funciona?
No,
substitueix. No. En principi, el que són altres titulacions que donen una visió diferent. On el que parlem quan parlem d'antropologia social, el que estem parlant és quan hi ha l'antropologia clàssica que parla del seu... No, jo no soc especialista en antropologia, que parla més del tema general, de lo que seria la nostra acció en el món, i l'antropologia social seria tota la part més d'activitat social, de com interactuar i canviar. Són visions diferents, especialitats diferents. Pensa que a l'Autònoma tenim més de 120 graus.
Entre demà i dijous hi ha jornada de portes obertes a l'Autònoma. Les portes obertes a les escoles de primària, als instituts, les tenim molt clares. A la universitat, per què serveixen?
Ja fa molts anys que les fem i és un dia dels més macos al campus. Abans feien 3 dies, després del període de la pandèmia vam passar a la forma virtual, i ara fem un sistema dual en què fem 2 dies, el dia 7 i 8 el fem fem al campus, i el dia 9 el fem virtual. Què és el que passa? Passen 24.000 estudiants de secundària, venen al campus i coneixen realment el campus, veiem tots els edificis, la situació dels centres de recerca, l'activitat que tenim dintre del campus, que la interacció, perquè això tu que el coneixes perfectament saps que és com una ciutat i hi ha gent que no hi ha estat mai. Llavors els portem als diferents centres, segons els interessos que tinguin ells, i els fem xerrades per explicar-los una mica quines són les activitats, que és com es fa. De manera que cada estudiant pot anar a un o dos centres a visitar-los i a saber el que hi ha. A més a més, conèixer la universitat, que per nosaltres és la part més important.
Acabo, rector. Sap que si passa per Ràdio Sabadell li he de preguntar per com tenim el tema de l'art tèxtil, com van les obres, i alguna novetat al respecte?
A veure, en principi sí, te'n recordes que teníem, a l'última vegada vas parlant tu, si te'n recordes, però els clients que l'última vegada que vam parlar, crec que era el setembre, que teníem la licitació pel projecte en marxa, i ja s'ha resolt la licitació, tenim el projecte, han començat els arquitectes de tots els que es van presentar, que crec que hi havia com uns 12 o així. En principi, el que ha guanyat, ara se li ha encarregat que faci el projecte definitiu, que ha de presentar-nos, crec que és durant aquest any, per immediatament licitar les obres i iniciar les obres.
Per tant, després d'aquell petit retard, podríem dir que estem en calendari, rector?
Jo et vaig dir ja l'última vegada que el retard entrava dintre del marge que tu tens que tenir previstos, i entrarem dintre del calendari previst i farem més coses, però estic intentant mobilitzar coses per poder fer alguna cosa i poder-te donar alguna primícia al mes de setembre quan parlem.
Oh, doncs ja podem tancar dia i hora pel mes de setembre, si m'ho promet així, ja li dic jo que ja ho podem...
Ja saps que cada any des que soc rector he anat i he intentat explicar-te i pensar per nosaltres és molt important. Ja vas dir a tots els oients que l'Autònoma és una universitat de campus, que tenim molta intensitat, que tothom intenta estar al campus, excepte Sabadell, que per nosaltres és molt important, i llavors tot el tema de lleis de salut, i diria salut, envelliment, salut, esport, però per mi tot la salut i la vida, que seria el campus que vam plantejar fa crec que un parell d'anys, per nosaltres és un tema molt important que hem de definir i hem de preparar pels pròxims anys. A més, els estudiants d'infermeria s'incorporen a Sabadell, i tenim tot va segons estava previst.
Ah, els estudiants d'infermeria que s'incorporaran a Sabadell, ja ho explicava, més segurament des del campus d'Emprius, no? Ara per ara.
Sí, sí, però bueno, estem mirant a veure més coses, però l'important és que aniran a Sabadell ja. Tenim tots els espais a l'edifici de l'Emprius, però tenim tot preparat i previst perquè no hi hagi cap problema i puguin els estudiants fer la part de formació i la part d'activitat dintre de l'hospital. A més, tenim una sintonia molt important i molt gran amb el que seria l'hospital i el taulí, amb la gerència, amb tothom, amb l'alcaldia. Jo crec que anem en la direcció correcta i incrementar el que seria l'impacte del coneixement i en la societat.
Javier Lafuente, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, el rector de l'Autònoma. Que vagi bé, que tingui un molt bon dia.
Gràcies a tu, moltíssimes gràcies.
I no deixem de parlar encara del món laboral, perquè el Fons Monetari Internacional ha fet públic un estudi que posa de manifest que la intel·ligència artificial tindrà incidència en 6 de cada 10 llocs de treball en els països amb economies més avançades. Una incidència que serà de 4 de cada 10 en països quan es tracti de zones menys desenvolupades. L'enginyer Antoni Garrell ha explicat al programa al matí que és una realitat que no es pot combatre, sinó la qual tocarà adaptar-s'hi formant-se per fer-hi front.
Aquest perfil dels professionals canvia i que, a més, treu tasques que són intel·lectives, però que ocupen molt de temps i que poden ser substituïdes per intel·ligència artificial, té un efecte que és la reducció del nombre de persones necessàries per fer una feina. Però té un altre efecte, que hem d'estar preparats, per tant, com tu deies, formar-nos per entomar aquestes eines i, per tant, ser més productius. I en aquest cas, les feines que desplaça, de ben segur que són substituïdes per noves feines fruit de l'intel·ligència artificial, a lo que va passar quan va sortir la telefonia mòbil.
L'FMI situa aquesta expansió de la intel·ligència artificial cap a l'any 2050. Núria García, bon dia.
Molt bon dia, Mireia. Des de la revolució industrial o fins i tot abans, la tecnologia ha anat guanyant la partida i ha anat canviant els llocs de treball, tot plegat per reduir feines mecàniques i convertir-les en més ràpides i eficients, demanant als treballadors una formació més específica, una situació que ara es mantindrà amb la IA, però que també afectarà directament el talent.
Que la intel·ligència artificial robòtica ja no s'està utilitzant en aquests moments solament per mecanitzar feines repetitives i amb poca intensitat de coneixement, que és el que estàvem acostumats, per exemple, una cadena de muntatge d'automòbils que fa molts anys que estan robotitzades, però que són feines mecàniques i repetitives. Sinó que la intel·ligència artificial, i aquest és el concepte important quan diu el 60%, els llocs de treball d'economies avançades, ocuparà llocs fins ara reservats al talent.
Tot i això, la intel·ligència artificial encara necessitarà de supervisió de mà d'obra humana per minimitzar els possibles errors i verificar determinades actuacions.
El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
Us hem explicat en començar, Transports Urbans de Sabadell provarà des d'avui un autobús d'hidrogen zero emissions. El bus circularà sense passatgers durant 2 setmanes per veure'n el rendiment. Actualment, el principal entrebanc per estendre aquest tipus de vehicles a la xarxa de transports urbans són els punts de càrrega. I és que mentre es faci aquesta prova pilot, el bus haurà d'anar a carregar hidrogen a la zona franca.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, està convençuda que els busos d'hidrogen són el futur, sobretot per no contaminar. Per això, volen fer aquesta prova per veure com funciona i valorar la seva possible incorporació a la xarxa de busos urbans.
Primer que tenim aquí a Sabadell, que volem provar, i per tant hem de decidir al final si després el comprarem o no, hem de veure si funciona, perquè com sempre els primers models sempre s'han de provar, però sí que tenim ja aquest primer autobús d'hidrogen que provarem aquests dies i per tant que veurem si funciona, i per tant això ens permetrà en un futur decidir si amb la renovació que anem fent de la flota també acabem incorporant algun vehicle d'hidrogen.
En paral·lel a aquest experiment, Transports Urbans de Sabadell continua endavant amb el procés de renovació de la flota actual. En els pròxims mesos es compraran 7 vehicles híbrids i 6 més d'elèctrics.
Properament ja tindrem, també incorporarem 7 autobusos híbrids a la flota i 6 d'elèctrics. Per tant, amb tot això renovarem un 18% de la flota i, per tant, tindrem ja un 60% de la flota renovada, no? I, per tant, sostenible i, per tant, que llença menys gasos contaminants a l'atmosfera, no?
Amb la incorporació d'aquests vehicles es renovarà un 18,5% de la flota de vehicles de la TUS. Es preveu que un cop arribin es retirin de la circulació 13 unitats dièsel.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Les restriccions per sequera que la Generalitat va decretar la setmana passada a diferents municipis de Catalunya, un d'ells Sabadell, no han provocat un daltabaix en els equipaments esportius de la ciutat. Preguntats per Ràdio Sabadell han explicat que de moment poden compensar la reducció del consum d'aigua amb diferents accions d'estalvi i mantenir tots els serveis. Júlia Ramon, bon dia.
Bon dia, així ho han assegurat el Club Natació Sabadell, el Gimnàs Q Wellness i el Club de Tenis a aquesta emissora. Tots tres tenen piscina i en un primer moment podria semblar que això és el que més aigua consumeix, però no. En el seu cas, almenys, són les dutxes i per això una de les primeres mesures que han pres és reduir el cabal d'aigua. Albert Codina és el director del Club Tenis Sabadell.
Els clubs, fins que no teníem aquestes problemàtiques d'aigua, doncs els cabals acostumaven a ser generosos i ara estem per sota, I bé, és veritat que hi ha un estalvi important. Si se sumen a més, doncs, amb tota una sèrie de mesures per conscienciar, doncs jo diria que estem bastant per sota de la meitat del consum que teníem amb dutxes.
El Club Natació Sabadell ha començat a aplicar mesures d'aquest tipus a principis de gener i, segons Mercè Vallès, una de les que segueix el tema, ja han notat efectes considerables.
Per exemple, la primera setmana de gener podíem gastar uns 117 litres per accés i ara estem sobre els 75 litres per accés. Per tant, hem reduït un 36% el consum d'aigua i això, doncs, és important.
Si la situació no millora i a l'abril finalment s'entra en la fase 2, els gimnasos en especial podrien entrar en una situació crítica, tal com ha reconegut Joana Martínez, directora tècnica de l'àrea aquàtica a Q-Wellness.
La fase 2 d'emergència, que entra a l'abril, és quan ens veurem afectats tots els clubs esportius, tinguem o no tinguem piscines. Llavors aquí sí que hi haurà unes mesures a aplicar que no es podrà compensar amb altres accions.
Arribats en aquest cas, des de Q-Wellness i des del Club Tenis no descarten rebaixar la quota.
Sense deixar l'aigua, us expliquem que s'ha donat el tret de sortida de nous treballs de manteniment i conservació a l'entorn del riu Ripoll. Les actuacions a càrrec de l'Agència Catalana de l'Aigua es faran en un tram del riu comprès entre el molí d'en Mornau i el molí d'en Galí. El tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones, Eloi Cortés, detalla les actuacions previstes.
Actuarà en un tram de 150 metres a l'alçada del molí del Mornau i el molí d'en Galí, que consistiran en desbrossar la zona i, sobretot, eliminar la canya americana, que és una espècie invasora.
Els treballs suposen una inversió de pràcticament 42.000 euros i tenen una durada prevista d'un mes. Anem a d'altres qüestions fora de Sabadell i la comarca, molt pendents de les carreteres. Ho escoltàvem, ens ho explicava ja a primera hora l'Àlex Huguet, aquestes complicacions a les carreteres per les protestes, Núria, dels pagesos. Quines novetats tenim?
Doncs mira, que els agricultors es mobilitzen contra la burocràcia que han de fer i també els costos desmesurats en el sector. La pagesia catalana vol així les mobilitzacions a França per la situació límit que viu el sector. En total, s'han convocat una desena de talls de carreteres i tracturades a les principals carreteres del país. I les primeres afectacions ja s'estan notant, per exemple, a l'autovia A2 entre Bell-lloc d'Urgell i Lleida per una marxa lenta i també entre Golmés i Tàrrega. També hi ha afectacions a la Nacional 340 entre Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca o a la C-55 entre Callús i Sant Mateu de Bages cap a Brera, entre altres punts.
Segon dia de judici contra Dani Alves.
Avui passaran per l'Audiència de Barcelona una vintena de testimonis. Ho faran l'endemà de la declaració de la víctima a porta tancada que va ratificar els fets denunciats. El futbolista brasiler, per la seva banda, declararà previsiblement demà, últim dia de judici. Tot plegat després que el tribunal desestimés la petició de la seva defensa de suspendre la vista, al·legant que s'havia vulnerat el seu dret a la presumpció d'innocència. Alves està acusat de l'agressió sexual a una dona el desembre de 2022 a la discoteca Saturn de Barcelona. La fiscalia demana per ell 9 anys de presó i l'acusació particular 12.
Pedro Sánchez ofereix la reforma de lleis judicials per aconseguir el sí de Junts a la llei d'amnistia.
El president espanyol proposa reformar la llei d'enjudiciament criminal per tal de retallar els terminis d'investigació dels jutges. La reforma del text permetria que els magistrats deixessin de tenir la capacitat de prorrogar les instruccions judicials, una decisió que recauria ara en els fiscals. La proposta arriba després que el PSOE es posicionés en contra l'any 2017 d'escurçar els terminis i que votés a favor de derogar una reforma anterior del PP que establia terminis màxims de 6 mesos per investigar processos penals prorrogables fins als 18 mesos en casos d'investigacions complexes.
I acabem perquè el magistrat Manuel García Castellón ha ordenat la Guàrdia Civil que localitzi Rubén Wagensberg.
El jutge de l'Audiència Nacional vol comprovar si el diputat d'Esquerra ha marxat de Catalunya per demanar a Suïssa que el localitzi. Wagensberg va anunciar la setmana passada que havia marxat del país per preparar la seva defensa judicial i política davant de l'ofensiva de la justícia espanyola en el marc de la causa Tsunami Democràtic.
I atenció a aquesta història. Presó per un veí de Terrassa en recerca i captura per haver cremat viva la seva parella davant dels seus fills menors. Els fets van tenir lloc l'any 2017 al seu país d'origen, d'on l'home va aconseguir fugir. La Policia Nacional li va seguir la pista arran d'una investigació per detectar persones en procés de radicalització per jihadisme.
L'home de 49 anys va matar la dona el 2017 al seu país d'origen quan li va tirar dissolvent i la va cremar viva al domicili familiar. Ho va fer davant dels fills menors de la parella de 4 i 5 anys. Segons ha informat la policia, mentre l'home cometia el crim, es va posar a dinar en presència dels seus fills amb la víctima, agonitzant a terra. La família del detingut va ser qui va arribar al domicili minuts després i, en veure-la, va obligar l'home a portar-la al centre mèdic més proper. Amb tots els serveis sanitaris van certificar la seva mort hores després. Després de cometre el crim, l'home va estar amagat al seu país un temps prudencial i després va fugir en pastera cap a l'estat espanyol. Es va moure per diferents punts d'Espanya i, finalment, es va instal·lar a Terrassa. L'objectiu d'aquests moviments era evitar la seva localització i detenció, ja que feia servir una filiació falsa. De fet, se'l va identificar a Pamplona i a Cádiz el 2017 amb una altra identitat. Finalment, però, va ser detingut el 15 de gener a Terrassa. Després de passar a disposició judicial, l'Audiència Nacional va decretar el seu ingrés provisional a la presó sense fiança.
El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
La cursa solidària Corro contra el càncer canvia de dates, mentre que en les 11 edicions anteriors s'havia fet a finals de març. En aquesta ocasió s'avança un mes i mobilitzarà la ciutadania el 25 de febrer. L'objectiu de l'organització és ambiciós, arribar als 2.000 inscrits i als 15.000 euros recaptats. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Des de WeRun, promotora de l'esdeveniment, volen que sigui el màxim de multitudinari possible. De fet, el canvi de dates està promogut amb aquesta finalitat, com ha apuntat aquesta emissora el director de WeRun, Aleix Rivell.
Un dels objectius a l'hora de bellugar-ho al febrer és doble, és no contraprogramar cap activitat cultural o que tingui la ciutat i que tothom tingui clar que s'ha de reservar el dia 25, que en principi no hi ha res que coincideixi i que tothom pugui venir a 2:15 del matí, a una hora que la gent es pot llevar, pot esmorzar-se, una hora familiar, que vinguin a fer aquests 5 quilòmetres i després llavors ja que puguin fer les activitats que tenim preparades de zumba, de ballet fit i totes aquestes activitats que tenim a la plaça Creu Alta.
L'any passat es van assolir els 10.000 euros recaptats. Aquest any l'objectiu és arribar als 15.000, superant xifres prepandèmia, tot plegat promovent la participació més enllà de l'essència esportiva d'aquest esdeveniment.
En un esdeveniment esportiu el dorsal 1 és sempre el més preuat i en un esdeveniment solidari tothom és l'atleta més preuat perquè el que volem és que Sabadell s'ompli de solidaritat, quan de més gent millor, que la gent col·labori amb la pila zero, que la gent s'inscrigui, però que també participi. Està molt bé que s'inscriguin, però que també el dia 25 vinguin i fem una marea de solidaritat que tothom qui pateix la malaltia, tothom qui l'ha patit, tothom qui té casos a prop i tot, jo crec que és important que aquell dia també ens sentim i se senti acompanyat tothom.
La cursa Corro contra el càncer arrencarà el diumenge 25 de febrer a 11:15 del matí, amb sortida i arribada a la plaça de la Creu Alta. Les inscripcions ja estan obertes a la pàgina de WeRun i de Corro contra el càncer.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
2 minuts per damunt de 11:45 del matí. David Estals i Sander Ballero, que està a l'espera de conèixer l'abast de la lesió al genoll, tenen una proposta de renovació sobre la taula des de fa setmanes. És un dels principals titulars que ha deixat l'entrevista del director esportiu del Centre d'Esports, Carlos Rosende, a Ràdio Sabadell. Núria.
El gallec ha fet un balanç molt satisfactori del mercat d'hivern i ha destacat el suport del club per poder redibuixar la plantilla, recordem, amb un total de 13 moviments. Ara bé, el mateix Rosende ha reconegut que hi ha hagut alguna operació que tenia en ment que no ha pogut tirar endavant. Per exemple, la hipotètica tornada al conjunt arlequinat de Pedro Capó.
Parecía que podía darse una situación de salida por cómo habían ido las cosas y finalmente no se dio, pero es una persona que yo, de las 4 o 5 veces que he hablado con él, he hablado bastante, he notado un cariño enorme hacia el Sabadell y aparte de sus cualidades, pero un cariño por venir aquí, por venir a ayudar. Ahora no se dio la situación, pero sí es un futbolista, por qué no decirlo, que a mí me hubiese gustado, ¿no?, que estuviese aquí. Nos ha dado ahora, veremos si se puede dar en el futuro, pero es ese perfil de jugador con experiencia que valora el sitio, que quiere estar aquí, al que nosotros hemos intentado incorporar.
Tancat el mercat, ara Rosende té un bon grapat de carpetes sobre la taula. Les esmentades renovacions d'Estals i Sander estan pendents de resposta. També caldrà veure què passa amb altres joves com Marc Marruecos o amb els futurs dels lesionats de llarga durada Pablo Monroy i Javi Gómez. Un dels casos més immediats, però, és el d'intentar recuperar per la causa Manel Martínez, qui va demanar la seva sortida l'últim dia de mercat. La resposta de Rosende, però, va ser negativa.
Muy difícil llegar al último día y firmar un delantero de garantías, como yo creo que es que es Manel. Por lo tanto, bueno, decisión únicamente mía. Es decir, Óscar tuvo una conversación con él, si hubiese otra posibilidad de incorporar a otro jugador podríamos estar abiertos. Uno nunca quiere cerrarle la puerta a un futbolista que se quiere marchar. Siempre esa es nuestra idea. Al futbolista que no quiere estar porque le aparece otra cosa, nosotros intentamos buscar otro jugador igual o mejor en el mercado. Los tiempos no iban correlacionados, con lo cual decisión únicamente mía.
L'entrevista completa amb Carlo Rosende es pot recuperar a l'Hotel 6 d'ahir, al podcast de Ràdio Sabadell i també al canal de YouTube.
I també podreu trobar allà l'últim tribunal preferent amb Vladis Kopotun com a convidat d'excepció. El davanter ucraïnès del Sabadell s'ha mostrat agraït amb l'oportunitat que està rebent per part d'Òscar Cano.
I és que abans de l'arribada del granadí només havia estat titular un cop. Ara el punt encadena 6 titularitats seguides.
Estic molt, molt agraït a Òscar. Al final és una persona que ha confiat molt en mi. Suposo, no? Al final, jo ja sempre ho deia, jo treballo molt als entrenos, entrego tot el que tinc i jo crec que és el que li agrada més a Òscar. La meva capacitat de no parar de lluitar, de no parar de córrer, i això és el que fa que jo estigui ara jugant i, bueno, aportant a l'equip.
L'atacant sorgit del futbol base arlequinat encara no ha marcat enguany, però és el màxim assistent de l'equip amb 4 passades de gol. Vladis afirma que el gol no és una obsessió per ell i que està content amb el que aporta l'equip, tot i no marcar.
Si et soc sincer, tinc ganes de ficar el meu primer gol aquesta temporada. L'últim gol va ser a la pretemporada contra l'Eivissa i tinc moltes ganes. Però també és veritat que prefereixo, jo què sé, donar 15 assistències a ficar un gol i assolir l'objectiu. No és la meva prioritat. Tot el que pugui aportar a l'equip abans de ficar un gol, ho faré. No és la meva prioritat.
Dels joves de la plantilla, Vladis és, juntament amb Domènech, l'únic que té signat un any més de contracte. Avui, per cert, l'equip té dia lliure. Demà, Sant Oleguer, els dos carcanos seguiran preparant el Sabadell-Barça Atlètic de diumenge a les 6.
La selecció espanyola femenina de waterpolo es juga avui la primera posició del seu grup al Mundial de Doha. Per assegurar-se mig bitllet directe als quarts de final, les de Miki Oka, amb 5 representants en nòmina de l'Astralpool Natació Sabadell, necessiten superar Grècia aquesta tarda. Ens amplia la informació l'Izan Jiménez.
Tots dos combinats es tornen a veure les cares després de la semifinal del passat europeu en què Espanya va guanyar per 8 gols de diferència. El seleccionador Miki Oka, en un estona això, vaticina un partit ben diferent.
Grècia serà altra història. Ja tenim l'experiència con ellas de Eindhoven, però bueno, som conscients de que aquell fou un partit i que cada partit i cada campionat és una història diferent. De hecho, tras esa semifinal, ellas a los dos días jugaron una medalla de bronce y hicieron un excelente partido con Italia, en el que ganaron el bronce, y yo creo que sobre todo es ahí donde hemos de poner el foco, ¿no? No tanto en el que hicimos nosotros, que no nos lleve a engaño, sino ver de qué manera han hecho ellas este bronce, porque probablemente no vamos a encontrar una réplica de eso.
Recordem que a la jornada inaugural d'aquest Mundial les espanyoles van golejar la Xina per 5-18, mentre que les helèniques es van imposar a França per 11-6. L'Espanya-Grècia, segon dels 3 partits de la lligueta al grup B, arrenca a les 5 de la tarda.
I a la segona B masculina de futbol sala ja s'ha produït el sorpasso de l'Escola Pia al Club Natació Sabadell a la classificació. Els nedadors, amb la derrota 3-2 a Canet de Mar, ja n'encadenen 7 de consecutives.
Els de Pau Machado van estar a prop de trencar la preocupant dinàmica de resultats, però els maresmencs van remuntar en el tram final. El tècnic considera que, com a mínim, es va recuperar l'esperit competitiu.
Feia setmanes que no veia l'equip amb aquest nivell competitiu i potser des de la setmana de Manresa. I crec que, bueno, vam encertar matemàticament, va ser molt igualat, tant un equip com l'altre estàvem a dintre del partit, amb un ambientat a la pista de Canet, i, bueno, crec que quan anem per davant al marcador tenim bastantes ocasions per matar el partit o per ampliar la diferència amb els dos, i la dinàmica posa fort això, doncs ara potser no estem tan encertats o tan tranquils amb aquestes situacions, i ens van empatar ràpid i en seguida vam encaixar un gol amb una incorporació de porter, i, bueno, després va acabar així el partit, lamentablement.
A la llista de baixes a l'equip s'hi va afegir Àlex Llamas i, justament per l'allau de lesions, el club ha fitxat en els últims dies Adri Caro, qui ja va debutar com a titular a Canet. Els nedadors, en tot cas, han passat del tercer al 12è lloc en qüestió de setmanes i ja han estat superats a la taula per la Pia, que no va fallar la pista del Cué, el Calvià, imposant-se per 3-6. Marc Navarro, un dels golejadors, està sorprès per la situació del Natació Sabadell.
Al final és inevitable, no?, que es comentin alguns companys més que altres, no? Però sí que s'han comentat. Al final jo el que més es comenta és ja no tant la rivalitat que pot haver-hi entre els clubs, és més que és estrany, no?, que un equip com Catalunya Club, que jo crec que té molt bon equip aquest any també, igual que l'anterior, i té un molt bon entrenador. I és a dir que porti tantes derrotes consecutives és molt estrany. O sigui, ningú s'ho esperava. Però, bueno, de fet, tothom el ficava en postos de play-off i és molt estrany i no sabem el per què.
Dissabte, Escolapis i Nedadors juguen a casa contra equips de fora de Catalunya i de la zona baixa, el Monacid i València, respectivament.
Tant si voleu un te, un cafè, un refresc o informació, tot ho trobareu al Cafè de la Ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
L'Estruc torna a engegar motors aquest cap de setmana després de l'aturada nadalenca i una de les novetats importants és que podria recuperar la vela aviat.
Ara mateix el tràmit per recuperar aquesta part de la carpa està en fase d'adjudicació. La directora Mireia Llunell ha explicat en una entrevista al Matí què significa exactament això.
Això vol dir que es va fer la licitació, que és el concurs públic perquè les empreses es presentin. Va haver-hi una empresa guanyadora i estem en el procés d'adjudicar el contracte en aquesta empresa. Uh-huh.
Llunell ha subratllat que és una de les grans reivindicacions d'aquesta fàbrica de creació, sobretot ara que estan en un molt bon moment. Durant el 2023 han passat per l'Estruc 95 residències internacionals i un centenar de locals. Una de les altres novetats d'aquesta temporada és que, justament per continuar traient nous públics, convertirà l'última mostra d'una residència internacional en un assaig obert. Per tant, gratuït.
A partir d'ara l'Estruc, amb aquest procés de reivindicar-se com a centre de creació, el que oferirà són aquestes mostres de sortida de residència. Després de tot el treball que han fet els artistes aquí a l'Estruc, doncs oferirem aquestes mostres obertes de residència, que ja és el que fèiem, però que es converteixen en assajos oberts gratuïts pel públic, perquè el que volem és establir aquest diàleg entre l'artista i el públic.
I a banda de teixir relacions amb el públic, Llunell també vol enfortir les relacions amb les entitats de la ciutat i per això l'espectacle que tancarà la temporada serà una col·laboració amb Cipó, on es tractarà l'accessibilitat a la cultura.
A Catalunya, després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant i aquestes reserves han passat del 80% fins al 16% actual. I al final, i per tot això, Catalunya està en emergència per sequera. Si vols consultar les restriccions al teu municipi, ho pots fer entrant a sequera.gencat.cat. I recordem que tots podem contribuir a l'estalvi d'aigua amb petits gestos del dia a dia. Tancar l'aixeta mentre rentes les dents, dutxa en comptes de bany, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena. Estalviar aigua és urgent, és un missatge de la Generalitat de Catalunya.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. En tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu.
Algú va deixar escrit que la vida sense música és un error.
L'Espia de Mahler. Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
No deixis que la vida sigui un silenci a crits del desencert. Connecta't a Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler cada dimarts a les 8 del vespre.
El Cafè de la Ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Sabadell Sabadell és una de les grans ciutats amb més desigualtat interna per davant de Terrassa, però sense arribar al cas de Barcelona. Per exemple, hi ha una realitat molt diferent al barri de Can Puiganer, amb un índex socioeconòmic territorial situat a l'entorn del 62%, que és la meitat del que es registra al centre, a l'entorn d'un 122. A la Fundació Bosch i Cardellach se'n parlarà avui en detall amb un estudi de la secció d'Economia i Ciències Socials que presentaran l'Oriol Mestre Vall, politòleg, i l'Eduard Jiménez, economista. Eduard Jiménez, bon dia i gràcies per ser avui aquí a Ràdio Sabadell a voler-nos ajudar a entendre totes les dades i el que es desprèn d'aquest estudi.
Hola, bon dia.
Deixa'm que comenci pel principi. Com tenim la ciutat de Sabadell en relació amb la realitat catalana, no?, pel que fa a aquesta desigualtat interna? Què és el que diuen les dades?
A veure, la pobresa i la desigualtat no és un fenomen local. Vull dir que no estem ni molt millor ni molt pitjor que el conjunt, no? Estem en la mitjana, com en altres indicadors. Penseu, en aquests moments, el que diem taxa de risc de pobresa, que és aquella proporció, aquell percentatge de la població que els ingressos de la qual són inferiors al 60% de la mitjana, val? A Sabadell estem una mica per sobre del 15%, sí? Que és una mica per sota del que és la mitjana catalana.
Aquest 15, què vol dir? Que tenim un 15% de la població en aquesta situació?
Efectivament. És a dir, ho podem mirar... Estem parlant de grans números i no ve d'un decimal, no? Si a Sabadell n'hi ha, posem 70.000 llars, n'hi ha algunes més, però baixa, 70.000 llars, voldria dir que ben bé més de 10.000 llars estan, pel que fa als ingressos, en una situació de risc de pobresa. Però en tenim dades encara amb més detall, i és que sabem la part de la població que està en risc del que en diem pobresa severa. En aquest cas és que estan per sota d'una renda de 7.500 euros a l'any, per unitat de consum, que es diu que no és ben bé per persona. Això és un 8,8% de la població de la ciutat, no? La particularitat, no a Sabadell, sinó arreu, és que això està molt concentrat territorialment. És a dir, estem parlant de mitjanes de ciutat, però realment hi ha seccions censals, hi ha llocs concrets on la taxa de risc de pobresa, per exemple, supera el 30% de la població, no?
Dèiem que no és una realitat aliena, és a dir, que el que passa a Sabadell passa a moltes ciutats de Catalunya, i entenc que això té unes conseqüències territorials, no? També el fet d'aquest repartiment territorial dins d'una ciutat té unes conseqüències, no?
Efectivament, perquè també trobem, particularment en aquest segle, que el que s'està produint és, i diguem-ne, hi ha més homogeneïtat dintre de cada municipi i més desigualtat entre municipis. És a dir, s'està produint, per dir-ho així, una segregació municipal que fa, em sembla que és conegut, no?, que municipis doncs, com Salt o Badia del Vallès, etc., estiguin realment en índexs molt, molt, molt preocupants, amb situació molt difícil, i que, en canvi, en l'altre extrem, per dir-ho així, hi hagi municipis que concentren. Es produeix una segregació de la població vulnerable, però també una segregació de la població benestant, no?
Que tot és segregació, al final només ens
al
fixem
final,
en una,
tot és,
no?
Tot és segregació, efectivament, no? Uh-huh. I segons com ho mirem, la segregació de la població benestant ha crescut més a Catalunya durant aquest segle que no pas la segregació de la població vulnerable.
Mm-hmm. Clar, una de les coses amb les que us fixeu en aquesta ponència, per dir d'alguna manera, que fareu aquesta tarda a la Fundació Bosch i Cardellach, és en aquest índex socioeconòmic territorial que ens ajuda, no, a situar els territoris dins d'una mateixa ciutat. No?
Sí.
Què és exactament aquest índex? I per situar també els oients, que ara els començarem a donar dades i perquè sàpiguen de què parlem.
Sí,
sí,
aquest índex és un... Bé, una producció de l'IDESCAT bastant genuïna, bastant original a nivell estadístic del país, de tot Espanya, pel qual es recopilen a un nivell de desagregació molt, 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 molt gran, diguem-ne, és a dir, a nivell de secció censal, no solament els valors de renda, dels ingressos, per dir-ho així, sinó altres qüestions que a mig termini també tenen a veure amb, per dir-ho així, les diverses dimensions de la desigualtat, no? Per exemple, a mi sempre m'agrada posar èmfasi en aquesta variable que incorpora l'índex de percentatge de la població jove que no té estudis postobligatoris, no? Clar, és per dir-ho així, molt diferent l'expectativa d'oportunitats i, per tant, el potencial de desenvolupament d'un lloc. Si els joves, el 85 o el 90% dels joves tenen estudis postobligatoris, que si en tenen un 15 o un 10%, no? I bé, aquest índex incorpora concretament 6 variables que tenen a veure amb la població ocupada, amb la població de baixa qualificació, amb els ingressos, amb el això que esmentava de la formació de la gent jove i la presència d'estrangers originaris de països de renda baixa o molt baixa. Que s'ha de dir que és la variable on la ciutat de Sabadell, i jo diria bona part de les grans ciutats de Catalunya, presenten una desigualtat de concentració en l'espai més extrema. Uh-huh. És a dir, hi ha seccions censals a Sabadell on la proporció de població estrangera provinent de països de renda baixa o molt baixa és gairebé inexistent, és a dir, que és un 3%, i hi ha proporció on aquesta presència és molt alta, altíssima, no?
Clar, aquí veiem que en aquesta desigualtat, no, en comparació amb les grans ciutats, a Sabadell la tenim posicionada una mica el que dèiem abans, no? A la mitjana, no? Més o menys.
Sí, efectivament, sí. Clar, tot les grans ciutats té una certa lògica que tinguin, per dir-ho així, una distància de desigualtat més gran que les ciutats més petites, per dir-ho així, no? Però, tot i així, Sabadell presenta més distància en l'índex socioeconòmic territorial que Terrassa, per exemple, lleugerament més, i que altres grans ciutats, per dir-ho així, de les ciutats de més de 50 o 100.000 habitants de Catalunya.
Uh-huh. Clar, i en tot aquest context el que es fa és fixar-se una mica en les particularitats, no, de la pròpia ciutat, no, amb aquest repartiment territorial que ens explicaves que permet fer aquesta fotografia, no? Aquí hi ha una realitat molt diferent entre barris, no?
Molt diferent, molt diferent. I realment hi ha, diguem-ne, entre mitja dotzena i una dotzena de barris, no? Particularment 8 barris, on hi ha una, diríem, una concentració de problemàtica social a partir dels indicadors, que volia fer un petit parèntesis, no? Les dades són les dades i la realitat és la realitat. Parlant de pobresa, crec que tots podem convenir que la realitat supera les dades, perquè hi ha moltes coses que l'estadística no, senzillament no recull. Hi ha població que no està regularitzada i, per tant, no apareixen en les estadístiques, i hi ha situacions, per dir-ho així, de pobresa extrema que les estadístiques no recullen. Vull dir que, partint del fet de que segurament la realitat és més greu, per dir-ho així, que el que ens mostren les dades, sí que podríem dir que hi ha això, mitja dotzena de barris on es concentren situacions de risc i de vulnerabilitat i de baixa i diguem-ne de dificultats d'oportunitats molt extrema, no? I són Campuchaner, Espronceda de Campoamor, Les Termes, una part de Marinals, una part de Can Uriac i la Planada. Em sembla que tampoc és una gran sorpresa, ni l'estudi ha descobert coses que no poguéssim percebre, però l'acte d'aquesta tarda és una crida a dir, bé, tenim dades, no? Però segurament hem de fer el següent pas, no? Hi ha hagut una secció de la Fundació que ha plantejat la secció de persones la necessitat de fer un cert observatori social i de la situació de pobresa i desigualtat. Recentment van presentar un estudi sobre la realitat de les entitats socials de Sabadell, que es dediquen, diguem-ne, intensament a això, i el que presentem avui és no en diria ni estudi, és a dir, és un recull de dades que il·lustra que aquesta és una realitat que podem copsar amb molt detall a la ciutat i que segurament convindria que entre l'Ajuntament, les entitats socials i institucions com la nostra, encarregada de difondre coneixement, poguéssim constituir un observatori i treballar per donar continuïtat a això, no? L'acte de la tarda té una part, diguem-ne, en temps, la principal, que és una ponència del professor Noguera, un professor de la Universitat Autònoma, un sociòleg, una de les principals persones expertes a Espanya en polítiques de rendes i en polítiques públiques, diguem-ne, relacionades amb pobresa i desigualtat, i, efectivament, aquí s'obren molts temes sobre els quals una ciutat com aquesta, si vol encarar aquesta situació, que és una situació que té certa gravetat, hauria d'afrontar.
Clar, aquí hi ha, d'una banda, dues preguntes que sorgeixen quan veus la fotografia fixa, no? Que és una mica el que estem explicant, aquestes diferències entre barris, diferències abismals entre el centre de la ciutat i els barris que envolten el centre de la ciutat amb la perifèria, per dir d'alguna manera. I aquí la pregunta és, això per què ha passat? No? És a dir, això que es parla moltes vegades d'un urbanisme que s'agrega, en aquest cas, a la ciutat de Sabadell és evident, no? Hi ha hagut una segregació urbanística que explica que la situació estigui repartida d'aquesta manera, o què és el que ho explica?
Bé, és un fenomen prou estudiat, no? Que és aquest fenomen d'enciamada, en dic jo, no? És a dir, que hi ha moltes ciutats mitjanes i grans, doncs, que hi ha una concentració de la població amb més renda en els centres, etc. Però després això s'ha anat fent complexa. Trobem molts centres urbans, per exemple, el cas de Barcelona, on el que és el nucli del centre urbà és també un espai de concentració de població vulnerable, no? Aquí influeix, en primer lloc, la dinàmica pròpiament immobiliària i dels usos del sòl i del desenvolupament, no? Però vull destacar, per exemple, un fet que aquest sí que ha estat sorpresiu, no? Un dels barris menys desiguals internament en la ciutat és Can Llong. I Can Llong és un barri extrem, per dir-ho així, del perímetre de la ciutat, que no està pas no apareix, diguem-ne, en nivells alts de taxa de risc de pobresa, no? És a dir, tenim, diguem-ne, com una dinàmica de fons de desenvolupament urbà pel qual, doncs, al final els preus del sòl i de l'habitatge, i jo sempre dic que la vulnerabilitat es concentra especialment a la força, la de les grups de població vulnerable. La segregació de la població benestant no és per força, és volguda. És a dir, convencionalment, s'ajunten ells sols, no? També dit convencionalment, els pobres no tenen un altre remei que anar allà on el preu de l'habitatge i l'accés a l'habitatge, etc. I, per tant, efectivament, particularment a partir de la crisi del 2008, pobresa, desigualtat i habitatge són, si no el mateix tema, temes que s'han d'abordar conjuntament, no?
Clar, i aquí, aquest seria el motiu pel qual hem arribat aquí. Llavors, jo repassava les dades, pensava en segregació escolar, que n'hem estat parlant molt, que en parlarem ara que som a les portes de començar amb la preinscripció. Per fer-hi front, per canviar aquesta realitat, què es pot fer?
Ui, això dona per una segona visita, diguem-ne. Bé, mira, ahir mateix sortia un informe a FEDEA, que és una institució reconeguda en l'àmbit de l'economia i les ciències socials, que demostrava que en l'any 21 les polítiques públiques van reduir la desigualtat un 35%. És a dir, que els impostos, les transferències socials i els serveis públics doncs tenen un efecte real en les polítiques en la situació de desigualtat. Per tant, sabem de fa moltíssim que la redistribució, per dir-ho així, és una eina per lluitar contra la desigualtat, no? Però en els darrers decennis han aparegut altres línies d'intervenció. Una se'n diu predistribució, és a dir, intentar posar èmfasi en allò que té a veure amb les oportunitats de desenvolupament de la població. No tant, per dir-ho així, intervenir després de que es produeix la desigualtat de rendes, compensant-la fins a cert punt, sinó intentar intervenir, diguem-ne, abans, en les oportunitats. I llavors surten mesures de l'estil de la universalització de les llars d'infants, tot el tema de les beques... Bé, hi ha un conjunt de mesures, diguem-ne, que són previs a la distribució de la riquesa pròpiament, no? I posteriorment, no? En posterioritat a la redistribució, diguem-ne, en aquests moments hi ha un debat a tot arreu al voltant de la política de rendes, de l'ingrés mínim vital, de la renda bàsica universal, etc., de tot aquest tipus, diguem-ne, d'accions que evitarien el que s'ha demostrat que és una dificultat de les polítiques contra la desigualtat, que és la estigmatització de la població en risc de pobresa, no? És a dir, que segons que com fem les coses, estem carregant un doble problema en la població que té problemes, no? Que és el problema en si i el problema de ser, entre cometes, assenyalat com a tal, no? Això en la crisi del 2008 va ser molt important perquè va haver molta... Sabem que va haver proporció de població que va... Senzillament va amagar els problemes que tenien amb la hipoteca, amb el lloguer, etc. Perquè hi ha un problema també, per dir-ho així, de vergonya social, de no estar en condicions, en les condicions mínimes que s'espera, no? Per tant, és un problema complex arreu. Però nosaltres creiem que al nivell local també, o sigui, que també és diferent. Si el municipi garanteix llars d'infants el 0-2 per tothom o no el garanteix. És a dir, això a mig termini també té efecte sobre les oportunitats i, per tant, sobre la desigualtat.
Tenies raó que estaríem ara una hora donant voltes a les opcions, però vaja, segur que trobarem alguna excusa per poder-ho fer un altre dia. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell i haver-nos ajudat a posar també aquestes dades damunt la taula. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
El cafè de la ràdio.